tenir prou.
Bona tarda, són les 4. Teresa Cunillera diu que ha rebut la carta que Torra li va enviar el 9 d'agost, però que encara no li ha respost perquè està de vacances. El president de la Generalitat, recordem-ho, ha demanat també per carta al ministre Grande Marlaska que intervingui en la implicació de policies espanyols en grups violents davant, diu, del silenci de la delegada del govern espanyol. Cunillera, però, creu que no seria correcte que contestés una altra persona i per això ha dit que ho farà ella mateixa a la tornada de les vacances.
Jo li penso contestar al president el primer dia que jo torni oficialment de les vacances. Crec que lo correcte, lo elegant i lo educat és que jo el contesti quan jo sóc una altra vegada, tinc la firma de delegada, en aquest cas tinc la firma delegada en els subdelegats i per tant hauria de ser un subdelegat en el meu nom qui li contestés i no em sembla, insisteixo, ni correcte, ni educat, ni elegant.
El president de la Generalitat sol·licita que s'informi urgentment de les mesures disciplinàries que, si s'escau, s'hagin d'adoptar. Quim Torra visitarà d'aquí una hora la comissaria dels Mossos a Cornellà del Llobregat després de l'atac dels agents per part d'un home dilluns. Avui el director del cos, Andreu Martínez, ha tornat a defensar l'actuació policial de la Mossa d'Esquadra que va batre l'agressor. Creu que va ser proporcionada i assegura que en cap cas va ser negligència, com acusa la família de l'atacant.
La negligència, si l'entesa com una acció imprudent o precipitada i fora de context, doncs sincerament nosaltres considerem que no es correspon en aquest cas, però insisteixo que estem absolutament a la disposició. És normal que ells utilitzin també els seus mecanismes jurídics.
Són declaracions de Martínez. Al món RAC1 creu que l'actuació de la gent s'ha d'emmarcar dins una situació d'excepcional de nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista. Casado exigeix al govern espanyol que prengui mesures urgents a les fronteres després que unes 200 persones hagin saltat la tanca de Ceuta i hagin ferit 7 guàrdies civils a Màstic i Calsviva aquest matí. A través de Twitter, el líder del PP ha expressat el seu reconeixement als agents i ha reclamat a Pedro Sánchez que prengui decisions polítiques per afrontar la que diu la pitjor crisi migratòria de l'última dècada.
Hace un mes denuncié el efecto llamada de la política de inmigración de Sánchez y tenía razón, se ha triplicado la inmigración ilegal desde que es presidente y ya están colapsados los servicios de acogida. ¿Por qué no hace nada para atajar la peor crisis migratoria de la década?
Pedro Sánchez també via Twitter ha lamentat que agents de la Guàrdia Civil n'hagin sortit ferit i els ha mostrat el seu suport. Un home de 53 anys ha mort aquest migdia després de sortir de la via amb el tractor que conduïa a Torrelameu, a la Noguera. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís ha arribat poc després d'un quart d'una del migdia, quan per causes que encara s'estan investigant hi ha hagut una sortida de la carretera i com a conseqüència el conductor ha mort. I ara anem als esports. Amb Gerard Costafreda.
El porter del Barça, Jasper Cillessen, té un esquinç a les costelles i es dubta pel partit que el Barça ha de jugar el cap de setmana a Valladolid. Sergi Samper estarà una setmana de baixa després de fer-se un esquinç al turmell esquerre. El president del Valladolid, Carlos Suárez, confia en que la gespa de Zorrilla estigui ja instal·lada completament abans de la visita del Barça a la Lliga. El club ha canviat la gespa aquest estiu després de l'ascens a primera divisió. A l'Espanyol, el president Chen Yanseng aterrarà demà a Barcelona per acabar de perfilar les altes i les baixes del nou espanyol de Rubi per veure també el debut de l'equip a Cornellà diumenge a 6:45 de la tarda davant el València. El defensa del Girona, Marc Mundiesa, considera que futbolistes com Marco Asensio o Gareth Bale juguen més alliberats sense Cristiano Ronaldo al Madrid, tot plegat a 3 dies perquè el Madrid visiti Montilivi. Per cert que el Girona no enviarà cap futbolista a la reunió que l'AFE ha organitzat a Madrid per debatre sobre el partit que la Lliga ha de fer als Estats Units. I la UEFA vol implementar el VAR a la Champions League aquesta mateixa temporada, això sí, a partir dels quarts de final, segons una informació del diari anglès The Times.
I el temps, el sol i la calor continuaran dominant a la costa, però a l'interior les nuvolades deixaran xàfecs, els més importants, al Pirineu i al Prepirineu, per bé que també es poden mantenir al prelitoral, localment forts i acompanyats de tempesta. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora o al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1. Aquest cap de setmana, el Superesports està d'estrena. Dissabtes a les 6 i diumenges a les 4, Superesports amb Xavi Puig. Dissabte serem al Reus Saragossa amb Damià López i Esteve Giral. Seguirem l'inici de la Vuelta amb Robert Mercè. I a un quart d'onze a Zorrilla, Valladolid-Barça, segona jornada de Lliga amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. Diumenge, a partir de les 4, Superesports amb el desenllaç del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. A un quart de set a Cornellà al Prat, Espanyol-València amb la narració d'Edu de Batlle. I a un quart d'onze a Montilivi, Girona-Reial Madrid amb Miquel Agut i companyia. Superesports. Cada dissabte a les 6 i cada diumenge a les 4 és una gentilesa de CaixaBank. RAC 1. Tots som 1.
Què tal? Bona tarda, són les 4 i 6 minuts. Comencem el versió estiu. Anna Priscila Magrinyà, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi Recomora, molt
preparada?
Bé.
Preparada?
Preparadíssima.
Per presentar tot aquest reguitzell de gent que ajuda a fer el versió estiu.
I tant.
Sí, doncs va, som-hi als guions.
L'Anna Alfonso, el Gerard Jiménez, el Ferran Eixalà i la Marcia Mondelo.
A la producció.
La Mar Torrent.
Als esports.
L'Oriol Petit.
Al control tècnic.
En Joan Ferrus.
I la nostra estudiant en pràctiques...
La Marta Torrents.
A més, també ens acompanyen...
La Mireia Escat i el Jordi Soriano, la Carol.
Oli!
La Martina.
Hola.
En Mario Alberto.
Sí, guaixo!
La Concepció.
Buenas tardes.
I l'Alfonso, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Hola, Alfonso.
Oye, Concepción, una pregunta. Los calzoncillos, ¿los has visto? Los de la bandera de España. Pero la constitucional, ¿eh? No la, la otra, ¿no? Que ahora parece que no les gusta.
Claro,
Alfonso, no los Alfonso, encuentro. Que els portes posats. Que te'ls has posat aquest matí, que no te'ls recordes.
Què està fent, Alfonso? Que marxa de viatge o què estan fent ara?
A ver, déjame Rocamora, por favor.
Vinga,
estoy
davant.
Ocupado. Tira para andas lo tuyo. Venga. Y yo lo mío y no nos molestemos.
Au, doncs.
Estoy ocupado.
Vinga, Ferrus, tira, va. Avui començarem parlant d'un dels temes d'aquesta setmana, que és l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos. Està previst que divendres el govern de Pedro Sánchez ho tiri endavant, però Ciutadans i el Partit Popular ho volen impedir. Connectarem amb la Mar Poyato, la corresponsal de RAC1 a Madrid, per parlar-ne. Mar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
De fet, són uns quants els líders polítics que s'hi han referit a aquest tema, començant per Albert Rivera, no?, que ha deixat clar que Ciutadans no donarà suport al decret llei que ha de permetre retirar les restes a Franco del Valle de los Caídos.
Sí, Ciutadans ja ha dit que s'abstindran a la votació que es farà al Congrés. Diuen que no pensen donar suport a aquesta proposta de Pedro Sánchez perquè, segons ells, només se centra en l'exhumació de Franco i no és un projecte conjunt pel Valle de los Caídos com a monument a la reconciliació. Avui Albert Rivera diu que, tot i que coneixen, encara no coneixen bona part del text d'aquesta proposta, no pensen votar a favor. L'escoltem.
Estamos hablando de un decreto ley que se supone que es para hacer algo urgentísimo, ¿no? Pues hombre, el Partido Socialista gobierna más de 20 años en España y algunas veces con mayoría absoluta y nunca ha hecho nada para quitar los huesos de Franco de los caídos, y ahora resulta que es urgentísimo. Yo creo que es la vuelta al pasado nostálgico del bipartidismo, de los rojos y los azules, del enfrentamiento, de la división. Yo desde luego creo que esto no es una prioridad.
Ciutadans, per tant, que votarà en contra, i el Partit Popular també s'ha mostrat crític, Marc.
Sí, el PP el que diu és que aquesta idea de ressuscitar, diuen, el passat, que és un concepte que utilitzen, ressuscitar el passat, diuen que no és bo pel futur, tampoc els hi sembla bé la via aquesta que utilitzarà el govern de Sánchez, que és la del decret llei, i per això diuen que portaran aquests decrets, que en teoria han de ser per coses urgents, al Tribunal Constitucional. Escoltem Teodoro García, que és el secretari general del PP.
¿Por qué ahora cambian de posición? La respuesta es, primero, que nunca defraudan, que cada vez que tienen la oportunidad real, la real, de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorados.
De fet, aquest tall que escoltem no és del Partit Popular, sinó també és de Ciutadans.
No, és d'Adriana Lastra, és la vicesecretària del general del PSOE, que és precisament la que critica aquesta postura de Ciutadans, perquè no, diu que no, el PSOE no entén, perquè ara Ciutadans no hi vol donar suport a l'exhumació de Franco, quan sí que ho va fer el maig de l'any passat, quan van portar la proposta al Congrés. Si voleu, la recuperem i l'escoltem.
Som-hi.
¿Por qué ahora cambian de posición? La respuesta es, primero, que nunca defraudan, que cada vez que tienen la oportunidad real, la real, de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorados a la derecha, cada vez que tienen oportunidad, en ese además, en esa lucha fratricida con el Partido Popular sobre quién es más de derechas. El señor Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está perdiendo el norte también.
Y ahora sí, Mar, escoltarem el que analiza el Partit Popular.
Exacte, és Teodoro García, que és el secretari general del PP.
Hace 40 años utilizan una fórmula, que es la fórmula del Real Decreto, que es una fórmula para cuestiones urgentes, ¿no? Con lo cual nosotros no podemos votar a favor de cuestiones, de medidas que se toman con carácter supuestamente de urgencia para abordar cuestiones de hace 40 años.
Precisament avui també hem sentit el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, fent servir el mateix argument, que no és urgent l'exhumació de Franco. Això és el que deia a una entrevista al periòdico.
El PP no vamos a perder un minuto pensando en Franco. Es lamentable que un gobierno, para intentar marcar perfil político, tenga que desenterrar a una persona que lleva 40 años muerto y que ya nadie se acordaba de él. Esto demuestra la falta de ideas y la falta de proyecto del Partido Socialista.
I el líder d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, troba incomprensible la posició de Ciutadans i del PP.
No ens resulta comprensible, ens resulta incomprensible, de fet, que hi hagi partits com Ciutadans o PP que pensen que els llaços grocs poden afectar la neutralitat de l'espai públic i que, en canvi, tot un mausoleu dedicat a la memòria d'un dictador militar, això no afecta la neutralitat de l'espai públic. Hi ha una contradicció evident, com sempre. I altra vegada ens trobem amb Ciutadans i PP que fan una competició aferrissada de veure qui és més cavernícola dels dos.
Déu-n'hi-do. És a dir, Marc, divendres el govern de Pedro Sánchez té previst tirar endavant l'exhumació per via de decret llei i, per tant, entenc que és igual que Ciudadanos i PP s'hi oposin.
Sí, els passos que se seguiran són: divendres el Consell de Ministres aprovarà aquest decret llei que permet aquesta modificació de la llei de memòria històrica. Això el que permetrà és que es pugui fer l'exhumació sense necessitat de tenir el permís de la família del dictador, perquè recordem que no s'han posat d'acord. És un decret llei, no és un reial decret. El reial decret el tira endavant el Consell de Ministres i no ha de passar pel Congrés. En canvi, el decret llei sí. Això vol dir que necessita passar pel Congrés, necessita que s'aprovi, i aquí és on l'hauran de votar perquè pugui tirar endavant. En principi sortirà la votació perquè Ciutadans s'abstindrà, el PP encara no se sap què farà, l'última vegada va dir que hi votaria en contra i finalment es va abstenir, i avui el que ha demanat el ministre de Cultura, José Guirao, és coherència política a tots els grups. L'escoltem.
Hay que dejar tiempo a ese debate. Y además, bueno, hay un acuerdo del año pasado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos dieron su opinión sobre este tema. Bueno, lo normal es que la gente sea coherente con lo que votó hace poco tiempo.
Per tant, si no hi ha sorpresa, aquest decret llei tira endavant. Hi ha alguna manera de recórrer-el, aquest decret, d'alguna manera o altra?
Sí, el que vol fer el PP, el que deia que volia fer, és portar aquest decret al Tribunal Constitucional perquè considera que no s'està aplicant correctament, perquè diuen que això només s'ha de fer servir en els casos que són urgents, i diuen que l'exhumació del cadàver de Franco no és urgent i, per tant, que no s'està fent un bon ús, però igualment és molt difícil aturar-ho, perquè quan es presenten els recursos al TC, l'únic que de forma cautelar pot demanar la suspensió d'una decisió mentre el Tribunal avalua aquest recurs curs és el govern espanyol. Per tant, el PP ho té molt difícil per aturar-ho, perquè no pot demanar que s'activi aquest article que permet suspendre de forma cautelar aquella llei o aquell decret que s'ha recorregut.
I més enllà d'aquest recurs, pot haver-hi algun altre entrebanc perquè s'eviti fer aquesta exhumació o no?
En principi no. I un decret llei el que és s'acostuma, per exemple, a tramitar més o menys en un mes, tenint en compte doncs que el Congrés torna a l'activitat la setmana que ve. De fet, dilluns ja hi ha convocada la Diputació Permanent i es podria decidir ja convocar un ple, doncs aviat podria quedar tot enllestit, i llavors un cop s'aprova aquest decret, que és d'aplicació immediata, per tant, en podríem estar parlant, per exemple, que a finals de setembre doncs ja es podria fer aquesta exhumació, si tot avança doncs com el govern espanyol ha previst.
De fet, Marc, tu vas visitar el Valle de los Caídos fa no gaire, si no m'equivoco. Com s'està vivint el tema de l'exhumació allà?
Doncs ara al Valle de los Caídos la veritat és que hi ha més turisme que mai. Hi ha molta curiositat per veure-ho tot, també per veure la tomba de Franco. Molta gent diu que, sabent que potser doncs aviat ja no hi serà, té aquesta curiositat per anar-la a veure. Però el que també s'estan veient aquests dies són moltes concentracions de grups d'ultradreta i de la Falange que intenten impedir aquesta exhumació. Consideren doncs que és una profanació, que és un expoli. Per exemple, a mitjans de juliol es va fer una peregrinació nacional al Valle doncs per demanar que Franco no es toqui, i és ara el que es veu, aquest moviment, no?, de molta gent curiosa per pujar-hi perquè no ho ha fet mai, o bé perquè vol veure la tomba per última vegada perquè sabem que potser no hi serà, i també tota la gent doncs que considera que no està a favor de que Franco s'exhumi del Valle de los Caídos. Mm-hmm. I per tant doncs demanen que no es toqui.
Deixem per una última pregunta. El Ministeri de Defensa ha cridat a declarar 5 militars reservistes que van signar un manifest a favor de Franco. Què en sabem d'això?
Sí, van, el que van fer van signar un text a favor del dictador. Ara el que ha fet el Ministeri de Defensa és designar un instructor i el que farà és demanar aquestes cinc persones si es ratifiquen en aquest escrit. Llavors, un cop responguin, serà la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui haurà de decidir què es fa. El que també està fent defensa és mirar si aquest manifest doncs, té més signants que estiguin vinculats doncs, al Ministeri de Defensa. De moment està aquí, s'està investigant.
Doncs anirem parlant, Mar, d'aquí fins divendres. El divendres, de fet, és el dia D, el dia important en aquest sentit, i l'anirem comentant, d'acord?
Perfecte, molt bé, gràcies.
A tu, amb la Mar Poyeto, parlant sobre aquesta exhumació del cadàver de Franco, que el divendres s'ha de votar al Congrés dels Diputats. M'estranya moltíssim, fins al punt que potser m'arriba a preocupar i tot, Alfonso, el seu silenci, eh?
No. ¿Sabes qué pasa? Que mira, yo por mucho que diga, las palabras se las lleva el viento, y a una persona se la conoce por sus actos. Y este viernes veréis si se llevan o no los restos de Franco, ¿no? Y por favor, te lo pido, no me distraigas más, que estoy repasando la lista de la maleta para el fin de semana. Tengo que defender los huesos del caudillo y eso necesita de organización y logística. A ver, llevo las gafas de cara al sol, de sol, la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, Concepción, ¿me la has metido?
Si le hemos repasado un chaval,
sí, es que 10 metros de cadenas por si hay que hacer una sentada en la puerta. Lacitos amarillos, tenemos una caja llena. Esto va muy bien para enardecer a las masas. Tú, no, en serio, Ana Priscila, una sola visión convierte a un patriota alicaído en el increíble Hulk. O sea, a la que ven un lacito es que se ponen como el doctor Hulk. En serio, es Mr. Hyde. Y un ejemplar de la Constitución del 78, porque va muy bien para justificar cualquier cosa. Como nadie se la ha leído, tú dices que lo defiende la Constitución y oye...
Entonces es curta, ¿eh?
No, ya te digo, es un librito, pero nadie se la ha leído. Si es que esto es lo más importante. Lo más importante, un casete de Manolo Escobar.
Por eso se oye este refrán.
¡Que viva España! Venga,
Concepción.
¿Podem
parar,
ya, o vamos,
qué?
Venga, Ana Priscila. Mira.
Ara no vull ballar. Deixa'm, que aquesta no la
ballo.
Oye,
qué manera de cortar el rollo, Rocamora.
Però troba normal, primera, està fent la maleta en horari de programa. Faci el que vulgui a casa, vostè. Vostè no, i la Concepció
si ja
també,
fet,
vostè.
Si ja
faci
s'ho
mirar.
No, si ja ho ha fet, ja ho ha fet. Si igual, 12 vegades. No te'n portis a la ràdio, jo, que no.
Aprovecho el tiempo, Rocamora.
Sí, em sembla fantàstic, però si potser ho deixem aquí, bueno, seguim programa.
Perdoneu,
sí. Miri, anirem als Estats Units, que ara parlarem d'una persona que em sembla que també n'és força partidari, vostè.
Donald, sí.
Efectivament, Donald Trump torna a estar envoltat de polèmica. Ara, dos antics assessors del president nord-americà s'han declarat culpables de diversos càrrecs de frau en el Fonso. Un dels assessors, a més, és l'exadvocat de Trump, Michael Cohen, que ha implicat el president en irregularitats a la campanya electoral que el va dur fins a la Casa Blanca.
Sí, Cohen s'ha declarat culpable de trencar les regles de finançament de la campanya electoral que va portar Donald Trump fins a la Casa Blanca. L'exadvocat de Trump es va lliurar ahir a l'FBI després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que l'investiga per frau fiscal, per frau bancari i per violació de la llei electoral. Segons la seva versió, a banda d'autoinculpar-se, Cohen va explicar que el president li va ordenar que comprés el silenci de dues dones perquè podrien comprometre el seu futur polític. Els hauria pagat prop de $300,000. Això pel que fa a Cohen, però a més un tribunal nord-americà ha declarat culpable l'excap de campanya de Trump, Paul Manafort, de 8 delictes de frau bancari i fiscal. La sentència l'obligaria a estar entre reixes la resta de la seva vida.
I què ha fet Trump, doncs? Ja ha reaccionat, a més a la seva manera, l'habitual, que és a través de Twitter.
Sí, fa tot just una hora ha començat a fer piulades criticant Michael Cohen, aquest exadvocat. Per exemple, diu, si algú està buscant un bon advocat, li recomano fervorosament que no agafi els serveis de Michael Cohen. I sobre el cas de Paul Manafort, l'altre assessor, diu, em sento molt malament per ell i per la seva meravellosa família, la justícia, ho posa entre cometes, ha agafat un cas d'impostos de fa 12 anys i altres coses, l'ha pressionat enormement i ell, al contrari, que Cohen s'ha negat a trencar-se, s'ha negat a inventar-se històries per aconseguir un acord. Tinc tant de respecte per aquest home tan valent. I per cert que Donald Trump també aprofita per carregar contra Obama. Diu, Michael Cohen s'ha declarat culpable de dos delictes d'irregularitats en el finançament de la campanya electoral, que no són crims. El president Obama també ho va cometre i es va aclarir fàcilment.
Déu-n'hi-do, doncs per analitzar com queda la figura de Donald Trump, parlem amb Gabriel Colomer. Ell és professor del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en la figura de Donald Trump. Senyor Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Ara parlàvem d'aquestes últimes notícies que hem rebut a les últimes hores. L'exadvocat de Trump, Michael Cohen, havia arribat a declarar en el seu dia que rebria una bala pel president, però ara l'implica, per una banda, en la compra del silenci de dues dones que devia, que deia, millor dit, haver-hi mantingut relacions sexuals, a més d'aquesta altra denúncia que fa d'irregularitats en el finançament de la seva campanya. Aquest contratemps inesperat per Trump, creu que l'afectarà? És tan inesperat com diem?
Inesperat, venint de la part de Trump des de fa quasi un any i mig, no, res és inesperat. El tema de les dues dones que van rebre diners pel seu silenci se sabia, havia sortit, ningú pensava que Michael Cohen faria el que ha fet, però finalment s'està jugant a anar a la presó també per la resta de la seva vida i per tant arriba un pacte amb Fiscalia i a l'FBI. Això què significa? Significa que el delicte és un delicte federal perquè estem parlant de finançament il·legal de la campanya. Uh-huh. Una altra cosa és el que li ha passat a Paul Manafort, que no té res a veure amb la campanya, perquè Paul Manafort té dos espais diferents, un és sobre el frau que ha comès i l'altre és sobre les seves relacions amb Rússia i la campanya, i això és encara s'està sota investigació. En tot cas, ara s'obre un espai complicadíssim per ell, perquè cada cop s'acosta més una paraula que ell no li agrada, que es diu impeachment, que és que el Congrés entri en aquest debat i pugui veure o pensi que hi ha hagut realment un delicte federal greu que impliqui la seva substitució. Molt complicat en aquests moments, però recordem que hi ha eleccions al mes de novembre, es renova el Congrés, i això li podria costar les majories en el Senat i en la Cambra de Representants.
Clar, aquesta amenaça d'impeachment creu que és real? És a dir, creu que el podem arribar a veure, aquest impeachment a Donald Trump?
Els impeachments n'hi ha hagut molt poquets, i a més, a les vegades que hi ha hagut sempre ha guanyat el president. Però en aquest cas és possible que passés una mica com va passar amb Nixon, que Nixon no cau pel Watergate del Washington Post, cau perquè el seu partit, el Partit Republicà, finalment decideix acceptar l'impeachment. I per tant, quan perdi el favor del seu partit, del Partit Republicà, és el moment que Trump, més que arribar a l'impeachment, és possible que l'obliguin a dimitir. Ara, coneixent el personatge,
a saber.
No, és imprevisible en tots els sentits, tenint en compte que no aplica cap criteri que pugui interpretar-se amb lògica d'aquests 200 últims anys en la història americana.
Home, ara em parlava del seu partit, però és que ja comença a haver-hi sectors del Partit Republicà que no el veuen gaire bé a Donald Trump, i no ve d'ara, sinó de fa un temps ja.
Cal recordar que ell va guanyar contra el seu partit, és a dir, que ell no és realment del Partit Republicà, ell es presenta com a republicà perquè s'inscriu com a republicà en el 16, però realment no és considerat com un membre del partit. I a més, ell intenta tenir candidats propis en contra del Partit Republicà. Una de les seves víctimes ha estat el líder del partit, que és Paul Ryan, que és el president, per dir-ho així, de la Speaker, de la Cambra de Representants, que no es presentarà. És a dir, que ell intenta tenir diputats i senadors que siguin fidels a ell, no al Partit Republicà. Aquesta és la batalla que veurem en els propers mesos.
Com estan ara les enquestes, ho sap?
Les enquestes, la cosa està bastant oberta, i els demòcrates, encara que no tinguin un líder de veritat, perquè no en tenen, perquè no tenen candidat presidencial, però la figura d'Obama i la seva presidència continua estant molt present, i sobretot perquè és possible que hi hagi un tomb en les eleccions em sembla que són el 7 de novembre, el 6 de novembre, perdó, el dimarts 6 de novembre, i és possible que el Senat, estant a 51-49, podria perdre'l, i la Cambra de Representants, en funció de com vagi el terratrèmol que ha passat aquests últims mesos del Me Too, els joves, els dreamers, etc., és a dir, realment ha aixecat una oposició bastant important en contra seva. És veritat que a l'altre costat els seus partidaris també es mantenen fermament al seu costat. És a dir, que el xoc
el dimarts 6 de novembre serà espectacular i molt interessant de seguir.
Ara em parlava dels partidaris, però que sembla que li vagin creixent el nombre de tractors. Per exemple, la setmana passada, més de 200 diaris nord-americans, entre ells, a més, un de molt important, com és el de New York Times, van unir-se per defensar aquesta llibertat de premsa en un país on el mateix president s'ha convertit en el seu propi mitjà de comunicació, podríem dir-ho, no?, amb aquestes piulades que fa a través de Twitter. La pressió dels mitjans creu que pot debilitar el president, o ja aquestes alçades de la jugada ja és igual?
No, això és obra. Trump fa el que fa perquè sap perfectament que no necessita els mitjans clàssics. Uh-huh. El dia que va fer la primera roda de premsa com a president electe, que és aquell dia que es recorda quan s'enfronta amb el periodista de la CNN i li diu callis, vostè no té la paraula, calli. Això en una presidència normal hagués estat una reacció per part dels periodistes d'aixecar-s'hi a NASA. Per què pot fer això? Una, perquè en aquell moment el seu Facebook Live, seu particular, estava donant la roda de premsa en directe i tenia 4 milions i mig de seguidors. A més, tuiteja, és a dir, que ell és font, informació i mitjà, ho és tot. El McLuhan estaria feliç amb aquest home. És a dir, no necessita els mitjans clàssics. Per què? Perquè a través de Twitter i a través de Facebook i els digitals del seu espai controlen perfectament la informació. Per què? Un estudi després de les eleccions del 16 deia que de la gent entre 18 i 40 anys que són de Facebook s'informen de política el 66% a través de Facebook. Cap altre mitjà clàssic és llegit per aquesta gent. És a dir, pot arribar perfectament al seu electorat sense cap problema i dient que qui té la culpa són els mitjans aquests que són, entre cometes, la casta.
Sí, sí. Doncs ens venen dos mesos i escaig entretinguts en aquesta cursa electoral fins al novembre, i veurem els passos que seguiran demòcrates i republicans, i també, lògicament, el mateix Donald Trump. N'hem parlat amb el Gabriel Colomer, ell és el professor del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB i expert en la figura de Donald Trump. Senyor Colomer, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Versió.
A vosaltres. Bona tarda.
Falten 3 minuts per 4:45, una pausa de 2 minuts i venim de seguida.
Versió estiu amb Xavi Rocamont. Estiu a RAC 1.
L'estiu és llibertat.
Tots som estiu.
Estàs buscant pis de lloguer? A Idealista els tenim tots. L'oferta immobiliària més gran de Catalunya. Descarrega't l'app d'Idealista, guarda una cerca i rep les alertes immediates perquè ningú se t'avanci. La casa que busques és a Idealista.
Amor, has vist el missatge del veí?
No l'he vist, estic pendent dels nens. Què diu?
Que aquest cap de setmana han entrat a robar diverses cases de la urbanització.
De veritat? Doncs sort que nosaltres hem deixat l'alarma connectada abans de marxar de vacances.
Protegeix el que més t'importa amb Securitas Direct, la companyia amb més experts que protegeix casa teva. Truca ara al 944 45 46 o calcula-ho online a securitasdirect.es. 944 45 46.
Aquest estiu refresca't amb les propostes del Club Vanguardia. Gaudeix d'un 2x1 a Illa Fantasia, Aqualeon Waterpark o Aquabrava i aprofita els descomptes a Caribe Aquatic Park, Aquopolis i molts més. Presenta la teva targeta del club i descobreix tots els descomptes a clubvanguardia.com o a l'app Club Vanguardia.
A l'estiu, tot i que no ho sembli, el Nadal és en molts llocs. Els llums de les abelles, el gelat de torró, a totes les bicicletes que van portar els Reis, a les gambes que es passegen per la platja i, és clar, el sorteig de Nadal de l'ONCE. Ja és a la venda el cupó del sorteig de Nadal de l'ONCE. Compra-la ara. Hi ha 75 premis de 400.000 euros i més de 910.000 cupons premiats. Sorteig de Nadal de l'ONCE. No saps mai on pot tocar.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Son Són dos quarts ara mateix de 5 de la tarda. Dilluns ja parlàvem de la importància de les xarxes a l'hora de buscar feina, a l'hora de que fins i tot les empreses et busquin a través de xarxes com per exemple LinkedIn. Teníem una taula i en parlàvem, i fins i tot ens comentaven, vigileu també que pengeu a través de la xarxa. Doncs bé, ara comença a haver-hi ja estudis que acaben de confirmar el que aleshores explicàvem. La meitat de les empreses, Anna, empreses espanyoles, lògicament, confirmen que han consultat els perfils dels aspirants abans de decidir si els contracten o no.
Sí, és el que diu un informe d'Infojobs i de Sade, que també diu que el 22% de les empreses afirmen que han descartat aspirants perquè el tenen publicat a les seves xarxes socials, pels continguts que tenen a les xarxes. De fet, les empreses cada vegada s'hi fixen més. L'informe diu que Facebook és la xarxa social que més consulten les empreses per informar-se sobre un aspirant, però també es fixen en LinkedIn i cada vegada més en el que hi ha a Instagram.
I el que deia, més, segons aquest informe, cada vegada és més important aprendre a tenir cura de la nostra imatge digital, i en coneixem uns quants casos que s'han fet cèlebres els últims mesos. Per parlar-ne tenim en línia el director de l'agència Thingdo i expert en reputació digital, el Víctor Puig. Senyor Puig, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara parlàvem d'aquest estudi on diu que més de la meitat de les companyies espanyoles han consultat els perfils socials dels candidats per decidir si els contracten o no. Això va a més? És a dir, cada vegada es tenen més en compte les xarxes?
De fet, a mi em sorprèn que siguin només la meitat. Pensava que eren moltes més i haurien de ser gairebé totes, no? Em sembla cada vegada més normal i més interessant, perquè les empreses el que necessiten és estar segures de que el talent que fitxen, el que volen incorporar als seus equips, no només tingui la capacitat tècnica adequada per fer la feina, sinó que encaixi bé dintre del total de l'empresa. Per tant, el perfil personal és tan important com el perfil professional, cada vegada més.
I quins consells ens donaria? Què hem de tenir en compte a l'hora de tractar les nostres xarxes socials per no entrar en problemes a l'hora de buscar feina?
Bé, home, doncs, d'entrada, ser conscients que qualsevol cosa que diguem l'estem dient en un espai públic i ens veurà molta més gent del que sembla. Això no és nou, els romans ja ho deien, no? Escrit demanen, verba volen, no? El que està escrit es queda, internet està tot escrit. Per tant, qualsevol comentari, qualsevol opinió, qualsevol cosa que vulguem fer, i som molt lliures de fer-la, l'hem de fer pensant que allò tard o d'hora ho veurà gent que ho interpretarà a més com ell vulgui, no? Perquè molt sovint aquests continguts a internet no tenen context, per tant hem de ser molt clars, no? Un consell bàsic seria tenir cura del que diem, tenir el Facebook configurat només per amics, és a dir, fer servir els filtres de privacitat de manera que el mínim possible de gent que no ens coneix, per exemple, tingui accés al que volem dir i al que no volem dir, i més val publicar poc i bé que voler passar-nos de graciosos, no? En tot cas, això també té avantatges. Si el que comuniquem, el que publiquem és creatiu, és divertit, és interessant i reflexa com són, doncs ens estem creant també una imatge digital que pot ajudar-nos, no?
Suposo que al final és una mica de sentit comú, no?
Sí, el sentit comú i ser conscients de que de vegades el fet de portar el mòbil a la butxaca, desenfundar i tirar un tuit és massa impulsiu, no? I de vegades val la pena pensar una miqueta més. Un consell bàsic seria, per exemple, no publicar coses que no diries en veu alta en un bar. És així de fàcil, no? És el que més s'apropa a aquest sentit comú, no?
Home, ja parlen de Twitter a vegades, que és com un bar, no?
Home, el problema d'espais de conversa com Twitter, on hi ha usuaris reals que responen amb el seu nom i la seva imatge, remenat amb usuaris que fan servir comptes anònimes per dir coses, és que al final els debats pues es polaritzen molt i es tornen en un entorn una miqueta de massa de bronca, no? I massa de veure qui la diu més grossa. En canvi, hi ha altres xarxes socials on això és més difícil que passi, com per exemple LinkedIn, perquè ja no hi ha usuaris anònims i perquè és un entorn centrat en una esfera més professional, no?
I respecte a opinions polítiques, poden jugar un paper important en aquest sentit? Depèn del que diguem, una empresa pot triar agafar-nos o no?
M'agradaria poder dir que no.
M'agradaria.
M'agradaria poder dir que no. Però és el que us deia abans. Al final l'empresa vol saber si la persona que ha d'incorporar encaixa o no encaixa en l'estructura. Hi ha empreses que això ho respectaran molt i no hi faran gaire esment. El que sí faran esment és a com expressis aquestes idees, no? I no només amb el sentit de les tècniques de comunicació que faci servir, sinó també del to que faci servir, no? Però hi haurà empreses, les empreses també estan en mans d'empresaris i de directors de recursos humans que no deixen de ser persones i que tenen també la seva ideologia, i de vegades volem treballar amb gent que pensa igual que nosaltres. També us diré que per moltes feines el que també és interessant és contractar perfils que es mullen i que sàpiguen defensar una opinió personal o una opció política amb un argument lògic i racional i quedar-se tan amples, no? I això també té un valor.
Les empreses es fixen més en unes xarxes que en les altres? És a dir, hi ha alguna xarxa que s'hi mirin més en particular o no?
Jo crec que depèn molt del que estigui buscant aquella empresa en concret. Si l'empresa està escanejant quina és la capacitat professional estricto sensu d'un candidat, evidentment anirà a petar a LinkedIn la primera i potser a Twitter. Però empreses que estan buscant perfils creatius o perfils que tinguin pues aquestes aptituds més comunicatives, igual també es miren molt Instagram, que és la xarxa social que més està creixent el número d'usuaris en el nostre mercat ara mateix, o fins i tot YouTube, no? I si una empresa el que vol saber és si la personalitat d'un candidat encaixa o no encaixa, pues aleshores segurament anirà a Facebook i a Twitter, sobretot.
Vostè parla de com és d'important el que publiquem a les xarxes, però li pregunto ara per si les empreses també miren si som a les xarxes, és a dir, si es decanten per una persona o l'altra, tenint en compte, ostres, doncs si no està en cap de les xarxes socials, doncs potser ja no m'interessa, o no.
Clar, evidentment. Hem de pensar que qualsevol empresa, amb un procés de selecció, arribarà al final amb 3, 4, 5 candidats que són tècnicament igual de bons tots 4 o tots 5. Què faria aleshores? Doncs escanejar els 4 o 5 i mirar què troba. És molt possible que descarti algun, com hem vist amb aquest informe que vostè parlava al principi, i és molt possible que hi hagin d'altres que destaquin per aquestes habilitats comunicatives, doncs per o bé que escriuen en el seu blog, o per o bé que fan les fotos al seu Instagram, o per o contundents i racionals que són quan expressen opinions en xarxes socials. Si n'hi ha algun d'aquests i hi ha d'altres que no apareixen enlloc, que són invisibles a internet, doncs home, ens dona més fiabilitat aquell que es mostra com és que aquell que no mostra res, no? És a dir, que el que cal és tenir una bona reputació digital, i ser l'home invisible no és tenir una reputació digital.
Comencen a ser uns quants ja els casos de, no sé, esportistes, per exemple, l'últim que va ser molt sonat, el de Màxim Huerta, que per coses que va publicar a la xarxa, doncs després, en el seu cas, va ser cessat del seu càrrec. Això ajuda a que els més joves comencin a ser conscients de la importància de tenir una certa cura a l'hora de publicar les coses?
Home, una de les expressions que té a veure amb això que vostè em pregunta, que més sento en la gent de la nostra edat, és quina sort que hem tingut que a la nostra adolescència no hi havia en xarxes socials. Clar, perquè aquesta petjada digital, aquest rastre que tots deixem a mesura que comuniquem coses, després és fàcilment rastrejable, no? Fins a quin punt això és un exemple o no és un exemple amb la gent jove? M'agradaria pensar que sí que ho és, generalitza molt el fenomen de la gent jove, sí. I això demostra potser que molts d'aquests usuaris més joves fan servir xarxes socials on el contingut és efímer. Això explica una mica el boom que va tenir en el seu moment Snapchat, o perquè ara les Instagram Stories, aquest contingut d'Instagram que ja no queda com a foto, sinó que només està actiu durant unes quantes hores, doncs és tan popular entre gent jove, precisament per això, perquè dona més llibertat de poder posar opinions o imatges o continguts sabent que després desapareixen.
Doncs Víctor Puig és director de l'agència Thingdo i amb ell hem parlat de reputació digital i de com des de fa ja un temps i va creixent, les empreses miren les xarxes abans de contractar el seu personal. Víctor Puig, moltíssimes gràcies, que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Aquesta no estic cagant la galleta de piruleta de fora. A veure, aquesta que estic fent el puzzle de 1.000 peces la deixo, es veu la meva intel·ligència. Ui, es pot saber qui em va ticatar damunt de l'escenari a les festes de Gràcia amb l'Anna Alfonso?
Però què és això?
Martina, què t'està passant, a veure?
Un moment, que anàvem dos dalt, sis de més, esborrar i bloquejar l'autor.
Què et passa?
Ai, en aquesta estic fent topless d'esquena, no es veu res, la deixo. Desperta la curiositat.
Martina!
Què?
Que no em sents? Què estàs fent? Pots deixar el mòbil?
No! Xavi, no puc! No puc! Estic enfeinada. Quin horror! Però, a veure, un moment. Què vol dir que les empreses miren les nostres xarxes socials abans de contractar-nos,
eh? Has d'anar en compte. Has d'anar en compte amb el que penges. Ja ho has sentit.
Fila, però quin joc diabòlic és aquest, eh?
Tens 3 anys, també et dic. Vull dir que no t'hauries de preocupar ara per això.
Escolta'm, no m'has informat d'aquest parany. Això no pot ser. Tinc una feinada de por.
No m'ho puc creure que no em fossis conscient d'això.
Vosaltres ho teniu molt pelut, eh? Anna Paris.
Per què?
La seva última foto d'Instagram és un assassinat d'un peluix. Cert. Molt maco,
eh? El Donatello, sí.
Sí, el Donatello, pues molt maco. No et donaran, no et voldran ni el dinem, ja t'ho dic ara.
Un peluix tens d'últim post a Instagram?
El meu gos, que
molt
tenia
bé.
Gana.
Sí, sí, Rocamora, tu no vagis aquí, perquè tu no tens ni Insta.
No estic a Instagram, no.
No existeixes.
Has sentit el que deien, eh?
Ets l'home invisible.
Sí?
Això tampoc és bo.
No ets ningú. Vosaltres veu, no ho fent, que ja us ho trobareu. A veure, espera, no m'entretingueu més, sisplau, que ens treballem molt. Però aprofiteu vosaltres ara, encara que teniu feina. A veure, aquest amb el pitet. El pitet està brut.
Acabarem explicant que ahir va fer 6 anys d'una notícia que segur recordeu. El 21 d'agost de l'any 2012 coneixíem aquesta història que passava a un convent de Borja, a Saragossa.
A l'Aragó ha passat un fet insòlit.
Una imagen de un Cristo pintada a finales del siglo XIX, ahora totalmente desfigurada, y de la que ya se ha hecho eco los medios internacionales y ha causado furor.
Cecília Jiménez és aquesta dona de Borja de 80 anys que va restaurar, és cert que amb poca traça, un Crist de l'església de Borja a Saragossa.
En un gesto de buena voluntad decidió restaurar por su cuenta una pintura del siglo XIX.
Va començar per la túnica i després per la cara fins a deixar-lo irreconeixible.
L'autora de l'estropicio.
Si jo he pecado por pintarlo, pido perdón, pero lo he hecho con muy buena intención.
Y Cecília lo pasó mal, porque es una mujer sensible y es una mujer que no merece esto.
La historia es tan rocambolesca y berlanguiana que hay muy poca gente que no se haya enterado del Cristo que ha montado.
Endavant, la notícia va donar la volta al món i realment va canviar el futur del municipi de Borja per complet, Anna.
Sí, i això que al principi Cecília Jiménez, la restauradora, va passar molta ansietat perquè ella no havia aconseguit acabar la restauració. Va marxar de vacances quan encara tenia la feina a mitges i quan va tornar es va trobar que algú havia pujat a les xarxes socials una foto de l'ex homo i que ja s'havia fet viral. Aquells dies els mitjans van posar molt èmfasi en que ella havia restaurat l'obra amb tota la bona intenció del món i 6 anys després podem dir que tot plegat va ser una bona notícia pel poble perquè almenys el nombre de turistes s'ha multiplicat.
I precisament per saber com ha canviat aquest poble 6 anys després que la Cecília doncs, ja passés per allà, tenim en línia a l'alcalde de Borja, al señor Eduardo Arilla. Señor Arilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado 6 años ya, ¿eh?
Bueno, 6 años, pero al fin y al cabo se ha convertido un fenómeno social en un fin social también.
No, digo, y me extraña lo de los 6 años porque es que seguimos recordándolo como si fuera ayer esto.
Sí, bueno, han pasado ya casi 200.000 personas y bueno, los 6 años han pasado, pero como digo, cada vez tenemos más turistas, cada vez tenemos más visitantes y bueno, sí que quiero recalcar eso, que se ha convertido en un fin también social, puesto que estamos ayudando a una residencia de ancianos con las entradas que se cobran a los visitantes.
200.000 personas, me dice.
Sí, estamos a puntito de conseguirlo. El mes de septiembre casi con toda probabilidad llegaremos por las ratios que vamos sacando este año, que llevamos un incremento bastante importante y bueno, yo creo que esas 200.000 personas, esas 200.000 visitantes, sin duda también están viendo algo más que el Teomo y están visitando nuestra ciudad también.
¿Cuánta gente hay censada en Borja?
Somos 5.000. Oh. Estamos ahí en el límite de los 5.000, 5.000 arriba, 10 habitantes arriba, 20 abajo, pero bueno, nos movemos en esa cifra de 5.000, 5.050 personas.
Y aparte del turismo, que ahora me comentaba usted, que también ha servido para construir una residencia, ¿verdad? Me decía, ¿qué más ventajas ha tenido esa restauración?
Bueno, no es construir una residencia, sino que lo que hacemos es ayudar con
de acuerdo,
a personas que no tienen recursos, para poder ayudarles en el pago de la cuota, que sin tener recursos pues no podrían estar en esa residencia. Pero bueno, todo se ha notado, también la hostelería, por supuesto no vivimos del FEOMO, eso quiero dejarlo claro, es un aporte más, es un gancho que tenemos para poder ver y visitar nuestros monumentos, todo conjunto monumental y artístico que tenemos, que es de importancia, pero claro que ayuda, ¿eh? No ha sido la panacea, no es el vivir del FEOMO. Pero bueno, sí que es verdad que ha ayudado en que seamos mucho más conocidos, claro.
Déjeme terminar, porque los primeros días estaba un poco baja de moral, ¿verdad, doña Cecilia? Pero ¿cómo está ahora?
Bueno, Cecilia está en estos momentos en una residencia, está con su hijo que también de alguna manera pues está pasando por ese calvario de una enfermedad muy dura. Uh-huh. Y bueno, al final Cecilia con los años, pues claro, nadie vamos a mejor con el paso de los años. Y bueno, pues ya últimamente, pues la verdad es que esos achaques que está teniendo, pues le están mermando un poco la actividad. Pero sigue siendo una persona con una bondad impresionante. Ella ha renunciado a cualquier litigio, a cualquier problema que pudiera haber con ese cobro de las entradas, porque sabe que el fin es bueno. Y bueno, al final, pues yo creo que el fenómeno del FEOMO es también el conocer la persona de Cecilia. Sin duda, ese fenómeno no hubiese sido lo mismo si Cecilia no hubiera estado, pues desde luego, primero atendiendo a todos los medios de comunicación y a toda la gente que se dirigía a ella, y luego, pues como he dicho, con una bondad exquisita a la hora de poder con esta restauración fallida poder ayudar a los demás.
Pues señor Eduardo Arilla, alcalde de Borja, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias a vosotros.
Guacho, perdón, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Rafa?
Yo, ¿y usted cómo está, Mario?
Me colé, porque vi que estabas hablando de Cecilia Jiménez.
Sí.
¿Cómo es que no me entrevistaste a mí?
¿Por qué?
Yo fui su coach.
También, don la Cecilia.
¿Están en pedo o qué? La concha del guanaco que me parió, de verdad.
Eso es un trago que tranex.
No, ¿por qué desaprovechás una oportunidad así de oro?
A ver,
Rocamora, no lo entiendo.
Mario, con vos que se
fuente en primer término, ¿por qué no venís a mi?
Ho ha escoltat, és un poble de 5.000 persones. Com vol que sapiguem que vostè, primera, sabia que existia Borja i després que vostè havia estat coach de...
Ho podes preguntar, boludo, preguntar. O simplemente da por hecho que yo fui coach de las celebrities que hay en un 99% de los casos. Acertarán.
No tiene mucha
feina. Y recuerdo perfectamente las sesiones de trabajo con Cecilia, en serio. Ay, ella, bueno, quería ser artista famosa, quería pasar a la historia pintando bodegones. Y yo le dije, no, Cecilia, no. Aprendé las reglas como una profesional para poder romperlas como una artista. ¿Y qué hizo ella? Convirtió un retablo maravilloso en un sorete monumental, un mojón de campeonato, una mierda de Yaguarete, que es una máquina de hacer plata. Bárbaro, brava, Cecilia. Y este atrevimiento te lo da la experiencia. Mira, hay una anécdota con Pablo Picasso que, si me permitís, si tenés un minutito.
¿Va a ser coach de Pablo Picasso? ¿Me está bien?
¿Pero qué decís? ¿Pero tú le das a la botella? No, a ver, Pablo murió hace 45 años. Hacer los cálculos, ¿qué me ves? ¿Muy viejo? No, claro que no, fui su coach. Claro que no, fue mi padre, loco. No.
Su padre va a ser coach de Picasso.
Sí. Él me explicó una vez que un día le pidieron un dibujo al artista y Picasso lo hizo. Y cuando se disponía a cobrarlo al cliente, el cliente le dijo: escucha, tanta plata me pedís por algo que te ha costado 5 minutos hacerlo. Sí. A lo que Picasso contestó: No te equivoques, me ha costado toda una vida y 5 minutos. Bárbaro, ¿lo entendés? Me costó toda la vida aprender a dibujar como un niño, y Cecilia Rocamora es la nueva Picasso. Sí. Debemos seguir su ejemplo. Destruyamos el arte para hacer arte de verdad. El arte efímero tiene que morir. Y por ejemplo, al Museo del Prado con un estropajo y disolvente.
Pasar
la historia por restaurar las meninas, agarrar el hombre con la mano en el pecho y meterle la mano en el orto a golpe de salfumán y plástico de col. Y se te estudiarán los libros de arte moderno. Sé creativo. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, crea. Toda mi experiencia con Cecilia la explico yo en mi bestseller, si me permitís un momento, la cuña publicitaria Exeomo, el sorete de oro.
Anem a la publicitat de debò, 3 minuts i venim parlant. M'ha encantat, Mario. Ara venim amb els esports.
RAC 1. No esperis més. Vine ja a Galeries del Tresillo i aconsegueix un sofà, xeslong, butaca, sofà llit o matalàs amb fins al 80% de descompte.
Sí, fins a un 80% en els últims dies de rematada de rebaixes.
Acaba l'estiu en un sofà nou.
Només fins al 31 d'agost. A més, no paguis fins a l'octubre en còmodes quotes.
Galeriesdeltresillo.com.
Creus que aprendre anglès i divertir-se és possible? A WhatsApp t'ho posem super easy. Amb llibertat d'horaris, English Coach, tarifa plana i un mètode diferent basat en la conversa. Perquè aprenguis anglès de forma natural i divertida. WhatsApp a Barcelona, Badalona, Cornellà, L'Hospitalet, Sabadell i Terrassa. Més info a WhatsApp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Acords de blues en un entorn idíl·lic. Cinema sota les estrelles. Humor a la fresca. Sona bé, oi?
Nits d'estiu al poble espanyol. Del 28 de juny al 27 de setembre, més de 30 propostes.
Cinema fantàstic del Festival de Sitges. Rock en família, concerts de blues, documentals del Festival Inèdit, monòlegs de Riu Estiu. Es pot demanar més?
Més info a poble-espanyol.com.
Ja coneixes Mister? El joc de futbol en línia amb el que podràs treure l'entrenador que portes dins. Dirigeix el teu propi equip amb jugadors reals i competeix contra altres Misters com tu. Gestiona el teu equip jornada a jornada per ser el millor i guanyar grans premis. Descarrega't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com i comença a jugar. Tu ets el Mister.
Big Mat Garro, la teva botiga per la construcció, estrena nou autoservei al setembre.
Per productes de fontaneria, electricitat, construcció, sanitaris i ampliant la seva exposició de cuines, banys i ceràmica en 600 metres quadrats. Nou autoservei de Big Mat Garro. Més de 2.000 productes perquè vinguis i t'autoabasteixis.
I parking nou pels clients.
Big Mat Garro, a Sant Boi i Canovelles.
Fashion and Art s'omple de colors en un número il·lustrat perquè el setembre t'enamori. Una tardor sense complements és com una tardor sense fulles. Descobreix els que triomfaran aquesta temporada. Serge Lutin amb els perfums que conquistaran els teus sentits. I l'entrevista a l'actriu Barbara Lenny, que prepara el seu debut a Hollywood. Fashion and Arts Magazine. Comença la inspiració. Ara el teu quiosc per només 3 euros.
RAC 1. El món es mou.
Els presos han de sortir ja de la presó i el govern legítim ha de tornejar al Palau de la Generalitat.
Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat.
Españoles, Franco ha muerto.
El gobierno está decidido, determinado a exhumar los restos de Francisco.
Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año.
Triste para nada. No creo que esté alguien llorando. Ha hecho una historia brillante con el Real Madrid.
I el món a RAC1 continuarà girant amb Joan Lluís García, perquè el món no fa vacances, però el Basté sí.
Gràcies, gràcies, gràcies. Moltes gràcies.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Set minuts i seran les 5 i arribarem parlant d'esports amb l'Oriol Petit. Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
I portes... A veure...
No es pot igual. Fer res així.
Portes, a més, males notícies.
Sí, no aplaudiu tant.
Parlen del Barça, clar.
Vinc així una mica pessimista. Dues lesions. Sí, tampoc fem un drama. Sembla que no són molt greus. Es tracta del porter Jasper Cillessen, que s'ha fet mal a les costelles, té un esquinç intercostal. I, d'altra banda, aquí sí que hi ha... Ja sap greu, pel Sergi Samper, que s'ha tornat a lesionar, ja es va perdre la pretemporada per unes molèsties al genoll esquerre, doncs s'ha lesionat el turmell, aquesta vegada el turmell esquerre, el mateix que l'any passat ja el va tenir diversos mesos apartat dels terrenys de joc. Per tant, des d'aquí molts ànims al Sergi Samper. El Barça no ha informat dels períodes de baixa per cap dels dos lesionats, ni Samper ni Cillessen. Segons hem pogut saber a RAC1, Samper podria estar recuperat només en una setmaneta, si tot va bé. Per tant, sembla que que no és greu, i Silesen com a mínim en tindria per dues setmanes, segons diuen els companys de Mundo Deportivo. I aquí sí, una mica de bones notícies, a la llum que diuen al final del túnel pel Carles Alanyà, que ja es troba a la recta final de la seva lesió a la cuixa dreta. En una o dues setmanes també ja tindrà l'alta, i recordem que el club contempla la possibilitat que vagi a entrenar-se amb el filial per començar a rodar-se en aquest inici de temporada.
Escolta, Muriol, has vingut com si s'hagués lesionat Messi per 6 mesos. No. I és, home, estem parlant de dues setmanes, no? D'una setmana amb el Sergi, tampoc
s'ha,
no...
S'ha de veure com evolucionen, eh? Ah, aquests períodes són tots, això, entre cometes, entre molts parèntesis. S'ha de veure com evolucionen, perquè a més són dues lesions delicades.
Viste que parecías una planyidera griega, macho.
Planyidera griega.
Sí, no aplaudiu tant, per favor, què ha passat ara?
Doncs res, no, al final no és tan greu com semblava. Escolta, hem sentit Ernesto Valverde parlant en una entrevista pels mitjans del club, oi?
Sí, reflexions interessants del tècnic. És Ernesto Valverde i són els mitjans del club, per tant, tampoc espereu grans titulars. Això sí...
Vols una mica d'aigua?
Mira, aquí vienen los del tiempo, que dices, bueno, el tiempo, y lo convierten en el mejor momento, es el minuto de oro del programa.
Tenías que meter... Què això, també, vostè? No cal tampoc, ara que tirem pedres a la taulada.
Lo digo porque, Chato, estàs viendo aquí...
Jo soc molt sincer, llavors no enganyem ningú. Valverde...
Necrològiques, no. De deporte, macho.
A veure, què ha dit
Valverde? Veure la llum al final del túnel, també.
Sí, però vamos.
A veure, explica'ns, què ha dit Valverde?
Escoltem una de les frases més destacades sobre l'eliminació de la Champions l'any passat amb la desfeta sonada a Roma. Diu que va ser un dia horrible.
Tuvimos un día horrible el día de la Roma, que nos eliminó de la Champions, y claro, en esos momentos puntuales tenemos que estar atentos, aún sabiendo que competiciones de este tipo, como la Champions, como el Mundial, al final dependes de no tener un fallo en un día determinado, pero hay momentos en los que tienes que estar especialmente concentrado.
Un Valverde que diu que cal estar junts com a equip, tant al terreny de joc com també al vestidor, com van fer l'any passat quan van sorgir dificultats, i que ha tornat a parlar dels joves del planter, preguntat per exemple per Riqui Puig i Miranda, que segueixen entrenant-se amb el primer equip. Ell creu que cal apostar per aquests futbolistes, però per què? Perquè tenen coses que diu que els que venen de fora no tenen.
Yo creo que el Barça siempre tiene que hacer una apuesta firme por los jugadores de abajo. A veces parece que, ¿cómo decirlo? Todo el mundo está como diciendo, bueno, es que tenemos que coger los jugadores de abajo y los ponemos en el primer equipo y ya todo va a funcionar y todo va a ir. Bueno, eso no es tan sencillo, ¿no? Primero porque hay una exigencia implícita en este club que es importante, y luego después porque la competencia en el primer equipo también es importante. Es verdad que hay que favorecer eso, porque hay cosas que tienen los jugadores nuestros de la cantera que no tienen los jugadores de fuera. Eso es así. Saben la exigencia del club, y luego hay un modelo en el club que desde abajo que, bueno, que se nota cuando los chavales van arriba.
I una mica de morbo amb el Madrid i Cristiano pel mig, aquesta sortida del portuguès que s'han anat a la Juventus. Valverde expectant per veure com reaccionaran ara els blancs.
Parece que se rompe esa competencia entre Messi y Cristiano en la Liga, porque siempre se habla, cuando se habla de uno se habla del otro, y de esas comparaciones a veces odiosas. Pero bueno, de la misma manera que la gente está un poco expectante, yo también lo estoy. No lo sé, más que nada, hombre, desde mi punto de vista, por ver la incidencia que tiene eso en el juego del Madrid, por ver la reacción que tiene el Madrid en este mercado.
Che, Oriol Petiso, ¿no? ¿Sos Oriol Petiso?
Petit, sí.
Ya lo decimos así. ¿Estás bien? Porque yo te veo, entraste alicaído, vienes como si realmente llevases noticias de mal agüero, y no son tan dramáticas, pero ¿hay algo en tu mirada? ¿Estás alguna cosa te pesa? Decime.
Si no es la misma manera, es una pregunta.
No, porque yo lo veo mal. ¿Estás bien?
Mario.
¿Todo bien? No me confundas con el abuelo,
no,
¿eh? Por favor.
Sí.
Con respecto, respecto.
Tot en ordre.
Seguro, ¿eh? Sí, si necesitas hablar con un hombro en el que apoyarte o hablar de cualquier cosa, yo estoy abierto, ¿eh?
D'acord.
Escolta de la Madonna, ¿eh? Per tant...
I de Cecilia Jiménez. Sí.
Però és que el més bo té una cara alegre, aquest noi. I tot el que diu són desastres, no? A mi s'ho pren tot com molt...
Tampoc són desastres, vull dir que no.
No, són desastres, però ho viu com, no? Tot feliç i va dient com papam, papam.
Perquè és un home sentit.
Ah, sí.
sí, doncs atenció a la notícia que ens porta, l'última d'elles, que sí. Ens ve d'Anglaterra aquesta notícia, sí, oi, Oriol?
Amb això d'un home sentit. Aviam, atenció, perquè el Norwich City, un equip de segona divisió anglesa, ha pintat el vestidor visitant de color rosa, i diuen que ho fan per reduir la testosterona i l'agressivitat de l'equip rival.
De quin estudi ho han tret,
sí, això? Pues, algun d'aquests estudis que corren i que, de fet, segons he llegit, ja s'ha aprovat en alguna presó de Suïssa i dels Estats Units.
Estàs sí. sentint la Pantera Rosa de fons,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Ferrus i les seves.
No sé si a la megafonia hi posen també aquesta música per acabar de fer el pack.
Està bé, està bé.
El to es diu Rosa Baker Miller, que és la directora.